Gas amb Gerard Ballera.
Bona nit, són 11:15, benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest 18 d'agost del 2023. Atenció perquè hi ha notícia important al Barça. No és cap fitxatge, de moment, però sí una renovació que podria ajudar i molt a que vinguin més reforços en aquest mercat d'estiu. Ho ha avançat el diari Marca aquesta nit. El Barça i el porter Marc-André Ter Stegen tenen pactada una ampliació de contracte fins al juny del 2028. És a dir, per 5 temporades més. A més, Ter Stegen es diferirà una part del seu sou dels pròxims 2 anys per poder generar espai en el fair play financer. Sigui com sigui, l'alemany, que acabava contracte el 2025, se l'havia de renovar o bé aquest estiu o bé el que ve, si és que es volia lligar la seva continuïtat. I el Barça, la lligada. Per tant, hi haurà Ter Stegen durant molts anys a Can Barça. Per cert, segurament a aquesta hora de la nit hi ha algun soci del Barça intranquil perquè encara no té l'entrada per anar a veure el seu equip diumenge contra el Cádiz a partir de 7:45 de la tarda. No us preocupeu perquè avui durant el programa amb la Laia Coll intentarem resoldre tots els dubtes que tingueu. De seguida en parlem i escoltem també a Xavi que avui, a 2 dies d'aquest Barça-Cádiz, ha donat ja la roda de premsa perquè demà al matí vol que els seus s'entrenin a la gespa de Lluís Companys, de Ter Stegen, del que ha dit Xavi i d'altres temes. En parlarem d'aquí una estona a la tertúlia amb Albert Roger, Jordi Batalla i Juan Irigoyen. Dit això, entrem en matèria perquè la segona jornada de la primera divisió masculina ja ha començat i té un resultat definitiu, Joan Camí.
Hola, Ballera, bona nit. Sí, el Villarreal ha guanyat el camp del Mallorca per 0-1. Atenció perquè Raillo s'ha lesionat, aparentment és greu, diu a Javier Aguirre en sala de premsa, que pot tenir afectats els lligaments, per tant haurem d'estar pendents al possible abast de la lesió. Ha marcat Gerard Moreno, que s'ha convertit en el màxim golejador històric del Villarreal, i ha debutat Ilías Akomach, exfutbolista del Barça, que aquesta temporada ha signat pel Villarreal, ja avui ha fet el seu debut amb el primer equip. Hi ha un partit en joc ara mateix, el descans, València 0, Les Palmes 0, i a segona divisió un resultat, Andorra 3, Cartagena 2, l'equip d'Eder Sarabia, ara mateix líder de la segona divisió, i també el descans, el Saragossa 1, Valladolid 0.
L'equip d'Eder Sarabia, 6 punts, 6 de 6, han aconseguit els andorrans. El Saragossa va pel camí de fer-ho també, si aconsegueix mantenir aquest resultat contra el Valladolid. I a primera divisió, l'únic que avui podria fer el 6 de 6 seria el València. De moment, però, com ens explica en Joan Camí, està empatant a 0 a Mestalla contra el Les Palmes. En el panorama internacional, el partit més destacat d'aquest vespre és el que inaugurava la Bundesliga 23-24, el del vigent campió, el Bayern de Munic, al camp del Werder Bremen. Bé, el Bayern ha guanyat 0-4, finalment, amb 2 gols de Sané, un de Harry Kane, que ja ha marcat el dia que debutava com a titular, ja va jugar alguns minutets a la Supercopa, avui ha estat titular i ja ha marcat. Se n'ha anat del terreny de joc, per cert, també amb alguna molèstia, veurem si en té per alguns dies o per algunes setmanes, perquè no girava rodó, i el 0-4 l'ha marcat Matis Tel. El Bayern comença la Bundesliga amb una victòria contundent per 0-4, també un joc en joc ara mateix, un partit a la Premier, Nottingham Forest 2, acaba de marcar l'equip local, Sheffield United 1, el temps afegit ja de la segona meitat, i un altre en joc a França, amb resultat sorpresa, Metz 2, Olympique de Marsella 1. Està perdent un dels aspirants a guanyar la Lliga Francesa, com és el Marsella. L'altre, el clar aspirant, és el Paris Saint-Germain, que demà a les 9 de la nit visita el camp del Toulouse amb les novetats de Kylian Mbappé i d'Ousmane Dembélé a la convocatòria. Luis Enrique, esclar, creu que això farà créixer el nivell de la seva plantilla.
Oh, hola, la, cómo no. Hombre, yo como entrenador estoy encantado de que se haya incorporado tanto Ousmane como Kylian. Son dos jugadores de clase mundial. Es un gusto poder tenerlos dentro de mi equipo y muy contentos de que ya podemos contar con ellos.
I encara sobre el Paris Saint-Germain, una de les millors notícies del dia, si no la millor, és que el porter Sergio Rico ha rebut l'alta mèdica després d'estar 82 dies ingressat a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla per una greu caiguda anant amb cavall.
Me encuentro bastante bien, la verdad que a pesar de no estar de todo el aneurisma controlado, pero bueno, hay que mantener unos meses más de tranquilidad, de calma y de seguir recuperando en casa, gracias a Dios, ya después de tanto tiempo.
La intenció i l'objectiu de Sergio Rico, amb 29 anys, és tornar a jugar a futbol. Més coses, notícia de mercat important en el món del futbol femení. El Barça ha traspassat la davantera Jayce Ferreira al Manchester United. En té més detalls la Mònica Aguilar.
Sí, el club blaugrana ho ha comunicat aquest matí, un traspàs al de Jayce al Manchester United, que s'hauria tancat al voltant dels 300.000 euros en un dels traspassos més elevats per a la secció fins al moment, i segons ha pogut saber RAC1, el Barça ja va rebutjar una oferta per Jayce durant la temporada passada, i tot i que el club comptava amb ella per aquest any, ha acabat acceptant l'oferta del Manchester United. Ara caldrà veure si el Barça anirà al mercat per buscar un relleu per reforçar l'atac, o bé es quedarà amb les futbolistes que té, més els possibles reforços que puguin pujar del filial.
Després en parlarem de Jayce i també d'aquest Espanya-Anglaterra, d'aquesta final del Mundial femení. Som a menys de 40 hores ja de que comenci el partit, en parlarem a la tertúlia. Explicarem l'última hora de la selecció espanyola. Escoltarem també Pep Guardiola, que avui ha elogiat i molt el joc d'Aitana Bonmatí, i tindrem temps encara per fer-li un truc a Lluís Cortés perquè ens expliqui com veu aquesta final de diumenge, que recordo, la farem en directe a RAC1. A partir de 3:15 del migdia, és a dir, un quart d'hora abans de que comenci el partit, Espanya-Anglaterra en directe a RAC1. Demà a les 10, a les 10 del matí, hora catalana, el partit pel tercer i quart lloc entre Suècia i Anglaterra. I parlant del futbol de seleccions, en aquest cas de les seleccions masculines, el Brasil és una de les primeres seleccions en donar la convocatòria per la propera aturada de seleccions. En aquest cas, a Sud-amèrica són partits ja d'eliminatòries pel Mundial del 2026, Mundial dels Estats Units, del Canadà i de Mèxic. Doncs bé, no hi ha Rafinha ni tampoc Vitor Roque. No hi ha cap jugador del Barça en aquesta convocatòria del Brasil. Pàgina poliesportiva, lesió important avui al Barça de futbol sala. Hem sabut que Ferrao té un trencament parcial del tendó d'Aquiles del turmell esquerre. Per quan en té, Laia Coll?
Mínim per 6 mesos. El brasiler té un trencament, com deies, parcial del tendó d'Aquiles del turmell esquerre, una lesió que ja va patir el 2019 i haurà de passar per quiròfan. De moment, la postura del club és que no es pot fitxar per la situació econòmica de l'entitat i amb l'exigència que s'ha de complir el pla de viabilitat. Per tant, la consigna del club ara mateix és que s'ha de tirar de la plantilla existent i també amb els reforços dels jugadors de la base. No obstant això, s'estan estudiant totes les opcions possibles al mercat per si es pot trobar un reforç assequible i el club pot fer un esforç per no carregar tant la resta de jugadors al llarg de tota la temporada i poder competir amb les màximes garanties.
Això al futbol sala, a l'handbol, per substituir Domen Makuch, que es perdrà, recordo, tota la temporada amb una greu lesió de genoll. El club contempla fer algun fitxatge?
Doncs no, 3/4 del mateix que amb la lesió de Ferrao. A hores d'ara, l'opció més probable és reconvertir algun jugador del primer equip, que algun jugador passi a jugar a la posició de central i que els jugadors del filial puguin ajudar en la resta de posicions. Aquest matí, Domen Makuch ha passat més proves i s'han confirmat els pitjors pronòstics. Es perdrà tota la temporada. S'estarà entre 9 i 12 mesos de baixa. El proper dia 23 passarà per quiròfan per una ruptura del lligament lateral extern i també del lligament encreuat a tots dos del genoll esquerre. Avui l'equip ha guanyat, per cert, la final del torneig de Dubai després d'imposar-se a la final a l'Al Ahly d'Egipte.
Està de pega el Barça de vol i de futbol sala amb aquestes lesions, a més importants, només començar la pretemporada. D'altra banda, també tenim en marxa la jornada de quarts de final al Masters 1000 de Cincinnati de tennis. De fet, tenim en joc ara mateix el partit de Carlos Alcaraz, Quim Salvador.
I l'australià Max Purcell, número 70 del rànquing ATP, està fent suar el murcià. De fet, Purcell ha guanyat el primer set per 6-4, però reacciona Alcaraz, que s'ha adjudicat la segona mànega per 6-3, i que encarrila també el tercer definitiu, trencant el servei del seu rival al primer joc. Per tant, un 7-1 i 1-0 al tercer set per Carlos Alcaraz en aquest partit de quarts de final del Masters 1000 de Cincinnati. El rival de qui guanyi aquest partit entre el Karat i Porcel a les semifinals, serà el polonès Hubert Hurkacz, que ha eliminat Alexei Popirin per 6-1 i 7-6.
Es va enfrontar Hurkacz amb Alcaraz en el Masters 1000 de Toronto. Aleshores va guanyar Carlos Alcaraz aquell enfrontament. Veurem si s'hi torna a trobar, perquè de moment encara no té el partit tancat. I de la raqueta a les dues rodes, avui també ha començat el Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Ho ha fet amb molta igualtat i domini de Marco Bezzecchi.
16 pilots, els 16 primers, en un marge de només un segon, amb l'italià de Ducati Marco Bezzecchi al capdavant i l'empordanès d'Aprilia Maverick Viñales segon a només 44 mil·lèsimes. El tercer ha estat el campió líder Pecco Bagnaia, malgrat una caiguda, i Jorge Martín sisè, Aleix Espargaró setè a mig segon i Àlex Márquez vuitè s'han classificat també per la Q2. N'han quedat fora Marc Márquez, 13è vuit dècimes, també ha anat per terra, i Pol Espargaró, 15è. El més ràpid de Moto2 ha estat el líder, el murcià Pedro Acosta, amb Albert Arenas 11è i Jeremy Alcoba 19è, i a Moto3 el millor estat David Alonso, el líder Dani Olgado 4è i el català Xavi Artigas 25è.
Després escoltem reaccions d'aquest primer dia del Gran Premi d'Àustria amb en Quim Salvador. Per cert, aquells que us agrada l'atletisme, esteu d'enhorabona, perquè demà a Budapest comencen els Mundials a l'aire lliure. Des de demà i fins diumenge de la setmana que ve, a la part final del programa parlarem amb el company de La Vanguardia, en Sergio Heredia, que ja ha arribat a Hongria per seguir pendent, molt pendent, d'aquests Mundials d'Atletisme. I encara un últim apunt, perquè Marc Gasol ha obert avui la porta a la retirada. En una conversa als mitjans socials del club, el de Sant Boi ha assegurat que, de moment, en els primers partits no el veurem.
El que sé segur és que no començaré la temporada. Això m'està costant molt més del que jo esperava prendre la decisió. Crec que el més intel·ligent ara mateix és no començar la temporada, no començarem el bàsquet Girona i després doncs ja veurem. Ja et dic, queda un noi més per vindre, un jugador interior, i amb aquest jugador durem per tancar la plantilla.
Gasol, per tant, encara no dona la tancada per la plantilla, però sí que assegura que falta un reforç, un jugador interior per tancar la plantilla del bàsquet Girona d'aquesta temporada 2023-2024. Tres minuts i tres quarts d'onze de la nit, una pausa, ja tinc per aquí els tertulians, una pausa i obrim la tertúlia del Tu Diràs. Retornem.
Tu Diràs, amb Gerard Ballet.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar a Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't a la teva botiga Movistar.
Quan es tracta de fer fàcils les coses, a Obramat anem per feina. Per això hem millorat la compra online. Ara pots pagar per transferència o amb targeta. Tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Així de senzill. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquí a Dazón som de veure la Liga a tot arreu i de reviure el partit una i mil vegades. Aquí som d'esport. Viu la Liga i tots els esports que t'agraden des de 29,99 euros al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Gairebé tres quarts d'onze de la nit, t'ho diràs a RAC1, a punt per obrir la tertúlia d'aquest divendres 18 d'agost del 2023. A un costat de la taula de l'estudi de RAC1, un debutant avui, el Jordi Batalla, o la Jordi, periodista de Mundo Deportivo. Bona nit.
Bona nit, com anem?
Com estàs?
Pues molt bé, molt agraït de l'oportunitat. Moltes gràcies.
A l'estiu treballant, ets dels que treballa, ets dels que... No, vacances poques, o què?
De moment poques, però ja vindran, ja vindran.
Ja vindran, és dels que les fa al setembre,
sí,
una mica.
Sí, sí. Bueno,
a vegades són les millors, també t'ho dic, Albert Roger, bona nit.
Bona nit.
Com estàs? Tot bé?
Bé, content d'estar el primer dia de Jordi. Amb el Jordi hem estudiat junts.
Què dius ara?
Sí. Vam fer tota la carrera, ningú donava un duro per nosaltres, i mira,
aquí estem els dos.
Sí, sí. No érem els de la primera fila.
Potser t'he de dir que no és un cas únic, el vostre, del que ningú donés un duro per vosaltres, però sí, aquí estem. Tinc també el Juan Irigoyen. Hola, Juan, bona nit.
¿Qué pasa, Bayera?
¿Cómo estás?
Ahora que te escucho mejor.
Usé. I ara que saps que també sóc de Racing, de Avellaneda, encara més, no?
Muchísimo, muchísimo. Ah. Me alegro por batalla que empieza hoy.
Sí.
Un crack.
Sí, sí.
Novato.
És un crack. Heu compartit moltes nits. Va, alguna nit heu compartit amb el Barça femení, no? Imagino que algun desplaçament heu compartit amb el Juan.
Alguna
escapada. Sí, sí. No explicarem detalls,
ganamos
Juan.
Ganamos una Champions.
Eh?
Ganamos una Champions. Ganamos una Champions con Jordi.
La de Göteborg, no?
La última
també la va guanyar la Laia Coll, que la tinc aquí al costat. Hola, Laia, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Jo dues, eh? No m'entreguis del palmarès, em porto dues. Irigoyen també, Göteborg i Eindhoven. I aquest any anem per la tercera, Bilbao.
Sí, 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 que queda aquí al costat, imagina't. El desplaçament serà massiu, segur.
Calma.
Ja hi hem arribat, ja estem parlant com si ja hi fóssim. I mira que encara queden mesos i que avui el Barça ha perdut una jugadora, no se sap ben bé com quedarà la plantilla, això en parlarem després, perquè hem de començar parlant del que us explicàvem a l'inici del programa, d'aquesta renovació de Marc-André Ter Stegen. Ho han avançat els companys del diari Marca, Ter Stegen, que renovarà amb el Barça fins al 2028. Hi ha un acord entre les dues parts. També expliquen els companys del diari Marca que l'alemany es diferirà una part del salari dels pròxims dos anys per poder generar fair play financer, aquesta paraula que tenim al cap els que seguim l'actualitat del Barça des de fa 3 anys i que no ens la podem treure d'aquí. Fons del Barça han reconegut, de fet a RAC1, que la renovació està molt avançada. No vol dir que s'hagi de signar demà al matí, no, però que està molt avançada. Un Ter Stegen que acabava contracte al 2025, tant tenia 2 anyets més, s'havia de pensar ja en una possible renovació, el Barça s'hi ha posat, es va reunir aquesta setmana amb el seu representant, i, com diem, acord entre les dues parts, un Ter Stegen que ara mateix és el segon capità per darrere, si no m'erro, Laia, de Sergi Roberto. És així, no?
És així.
És així. Un Ter Stegen que porta 9 anys al Barça. Bé, aquesta serà la seva desena temporada. Per tant, és un jugador ja amb moltíssima experiència al club i que encara l'allargaria més si acaba complint el seu nou contracte, que serà, insisteixo, fins al juny del 2028. D'entrada, Albert, Jordi, Juan, esportivament no hi ha millor notícia que aquesta, no? És a dir, després la podem analitzar des d'un punt de vista econòmic, però esportivament jo crec que s'havia de renovar Ter Stegen si és que comptes amb ell a llarg termini, i que tenint en compte que és un porter, segurament l'edat també és molt, molt més moldejable. No estem parlant d'un extrem, d'un defensa, no estem parlant d'un porter, la durabilitat dels porters sol ser més llarga.
Sí, sí, jo crec que era una operació que s'havia de fer tard o d'hora, perquè també s'havia d'adequar tot el tema salarial del seu contracte en l'escala nova que estan fent en aquesta escala salarial, no? I la renovació em sembla un encert total, perquè és un jugador clau dins la plantilla, ho està demostrant els últims anys, a més, a nivell de lideratge dintre el vestidor, i bueno, també ho està demostrant sent en Zamora l'any passat per primera vegada, des que va arribar al Barcelona, així que bueno, crec que és una operació molt bona i que també t'assegura el futur de la porteria del Barça, no? Perquè sí que és veritat que tens Iñaki Peña, però després potser tot el que ve per darrere potser falta un punt de nivell, no? I tenir l'assegurança de Ter Stegen és una garantia.
Sí, al final tenien cop tres circumstàncies del mercat europeu actual, perquè ara veus que qualsevol porter, perquè estem veient Onana, estàs veient Livakovic ara també, que es mouen amb quantitats bastant elevades, que el Barça, també amb les circumstàncies que el Barça necessita un porter, que no és un porter qualsevol, que és un porter que ha de jugar amb els peus. Per tant, a priori, els que venen de la Masia són els que tenen més base per poder jugar, però després tampoc t'acabes de creure Arnau Tenas, ha de marxar per la porta de darrere i se'n va al PSG. Iñaki Peña està al club, però de moment no té fitxa, i crec que Xavi ara mateix, a Iñaki Peña, el veu molt bé com a suplent, però no el veu com a recanvi de Ter Stegen. És a dir, si ara passés anar al Barça el que ha passat al Madrid, el Barça aniria al mercat. Jo crec que ningú té cap dubte que el Barça, jo crec que Xavi diria, hem d'anar al mercat, no apostarem per Iñaki Peña. Per tant, és una grandíssima notícia que el porter titular segueixi molts més anys, perquè a més se'l veu molt bé. Se crec que ara ha tornat a recuperar la seva millor versió, i tenir ja Ter Stegen en la seva millor versió és el millor fitxatge que pot fer el Barça.
Juan, això de l'edat no preocupa, eh? Ter Stegen, com més anys al Barça, millor.
Bueno, yo creo que sí, un poco en la línea lo que están diciendo Batalla y Albert. Me da la sensación de que el Barça, a lo que juega, no va a encontrar ningún jugador, ningún portero mejor en el mercado que Ter Stegen. Y si lo quisiera encontrar, tampoco tiene el dinero para ir a comprarlo. Entonces, en este contexto, la mejor noticia que podés tener es renovado Ter Stegen, que de hecho es el segundo capitán, pero en la práctica es el primero, porque porque es titular y Sergio Roberto no. Entonces, y esta renovación de liderazgo que tanto se pide en el vestuario post salida de Messi, yo creo que el de Ter Stegen levantó la mano, y el grupo de Ter Stegen, de alguna manera. Y me parece que hay un cambio de dinámica en la organización del vestuario a partir de él. Así que me parece que para Xavi y para el Barça en general es una buena noticia. Aparte, un portero que a los 31 años tiene, ¿no? Cumplió 3 en abril, me parece que cumplió 31. Te hace tu mejor temporada, eso te demuestra que estás tranquilo, o sea, que no hay ningún problema por la edad.
Després d'aquest gest de diferir el sou, jo sempre insisteixo en el mateix. No és el mateix perdonar els calés que diferir. Està molt bé diferir, evidentment ajudes en el fair play financer. Hi ha molts jugadors del Barça que en els últims 4-5 anys han diferit el seu sou. De fet, jo crec que hi ha Ter Stegen, hi va haver una renovació que difereix...
Amb l'Englet i companyia.
Sí, l'última renovació, que és fins al juny del 2025, és una renovació que es fa en les circumstàncies del Covid per adequar-se a les circumstàncies del club. I en la línia del que tu dius...
Esa no es la que se iba a denunciar.
La junta directiva La Porta, porque lo había hecho la Bartomeu, porque tenía casos como el de l'Englet, que bueno, obviamente no interesaba que esos contratos tuvieran validez.
No, ho dic precisament pel que comenta el Juan, que és molt lícit i està molt bé fer-ho i t'ajudarà segurament en aquest mercat d'estiu, si és que ho necessites, si és que el Barça necessita aquest espai salarial per fer alguna altra incorporació, però... Això de cara al futur, Juan, és una cosa que ja hem vist que després costa de solucionar, perquè tens contractes llargs amb sous molt alts en els seus últims anys de contracte que perjudiquen a l'economia del club, no?
Sí, pero ahí volvemos a lo que estábamos hablando antes. Depende a quién se lo va. O sea, depende el puesto, depende del jugador. Ter Stegen tiene 31 años. No se lo estás haciendo con 35 y se lo estás alargando hasta los 38.
Ya.
Sí, siendo portero. En cualquier caso, el Barça está fichando jugadores, fichó un delantero como Lewandowski con 34 años y tiene contrato de 3 de hasta los 38. Segundo, o sea, no es el Barça, en este sentido no es el Bayern Múnich o estos clubes que a partir de los 30 hacen contrato 1+1. O sea, aparentemente no es la política del club hacer contrato de 1+1 cuando cumplen los 30, a partir de los 30. Entonces, no veo por qué no lo tenga que tener con los delanteros, que es más peligroso, y sí tenerla con un portero, que es menos peligroso.
És a dir, creus que hi ha menys risc en aquesta operació que en d'altres, com per exemple la del mateix Lewandowski, que sembla una operació segura, no? Perquè tot i que té els anys que té, continua rendint, o almenys la temporada passada en un tram, però en el cas de Ter Stegen és una operació amb menys risc.
Sí, yo creo que sí, definitivamente. Por la posición, porque aparte es un jugador que ya está en la casa, ya está adaptado, da la sensación de que Ter Stegen planea seguir su vida en Barcelona. Me parece diferente a las opciones de Lewandowski o en este caso de Gundogan. Pero bueno, a ver, me puedo equivocar, no quiero decir que lo de Lewandowski esté mal hecho, para nada, no es que quiero decir eso, simplemente que las circunstancias del mercado, tanto con Lewandowski como con Dugan, te hicieron que lo hacías de esa manera o no lo hacías. Esa es la realidad.
Bé, las circunstancias del mercado y las teves propias amb el que fa l'economia. Perquè tu el que necessites és, com que ara no tens espai salarial i bastant sobrepassat, necessites aprimar això i per això els garanteixes uns contractes més llargs i creixents en alguns casos. I això el que pot fer és que en uns anys continuïs estant en la mateixa situació que ara, que t'has trobat que Jordi Alba, Sergio Busquets, que tenien uns diferiments i havies d'assumir una quantitat molt més alta. A mi el que em fa por d'això és que sigui un mal endèmic que no te'l puguis acabar traient de sobre.
És una pilota anant endavant. Tu ara salves un matchball i vas a pel següent, d'incendi en incendi. Al final el Barça està fent això, està trampejant, està intentant salvar cada mercat fins al final, doncs ara des de l'1 de setembre has d'inscriure tots. Doncs anem a fer el que sigui perquè aquests acabin inscrits. Però clar, jo també entenc els jugadors. Al final Ter Stegen no és culpable de l'economia del Barça. Ter Stegen per què ha de perdonar uns diners que a ell al contracte se li van oferir i ell els va acceptar? Clar, moltes vegades aquests debats de no, és que els jugadors han de perdonar. Bueno, han de perdonar si ells potser s'han equivocat, però si el club després feia, perquè me'n recordo que quan hi havia aquestes negociacions que hi havia molta gent que deia no, és que s'ho han de rebaixar, ja, bueno, però després els jugadors veuen que el Barça va al mercat i fitxa un jugador per 50 milions i clar, diuen, clar, tu estàs gastant 50 milions en un jugador, però a mi m'estàs dient que jo t'he de perdonar un any o dos. I clar, aquí és el debat, que per això entenc que almenys Ter Stegen digui a mi, si vols, ho allarguem ara, t'ajudo, però jo no perdo diners.
També insisteixo la diferència entre el que estem parlant d'aquest diferiment i d'altres renovacions que es van fer, ja no pel diferiment que també, sinó potser no les volies sí, fer, aquesta, perquè hi havia jugadors que tenien 3 o 4 anys de contracte encara amb el Barça i els hi vas ampliar 5-6 anys, és a dir, els hi vas ampliar 2 anys més quan potser la renovació encara no tocava. Ter Stegen acaba contracte el 2025. Sí, sí. Estem parlant d'aquí 2 estius. Això no, vol dir que...
Clar, que l'any que ve haguessis estat de o renova o el venem.
O el vens.
Perquè se te va lliure. Per tant era, és un incendi que ja no hi haurà.
Era imprescindible renovar-lo. És imprescindible renovar-lo i esperem que, com hem explicat, i han avançat també els companys del diari Marca, tot acabi en bon port i Ter Stegen acabi renovant amb el Barça, perquè esportivament, aquí a la taula ja ho hem comentat, difícilment hi trobem alguna pega en aquesta renovació, i més quan està en el millor moment de la seva carrera. Clar, això de Ter Stegen, Laia, pot ajudar que encara ja es facin les inscripcions i que es vulgui fitxar el que es vol fitxar, perquè de moment d'inscripcions som a pràcticament a 4 minuts perquè siguin les 11 de la nit de divendres. D'inscripcions no n'hi ha més aquesta setmana.
No, i no es preveu que cap dels contractes pendents d'inscriure sigui inscrit per aquesta jornada, és a dir, que Marcos Alonso, Iñaki Peña i també Íñigo Martínez, en el cas del central, però continua lesionat, hauran de seguir el Barça-Cádiz de diumenge des de la graderia. A Íñigo Martínez se l'espera a la setmana que ve al camp del Villarreal. Pel que fa a la lesió, veurem si a nivell contractual, a nivell de fair play, el Barça ha pogut ja alliberar massa salarial i per tant ha pogut inscriure aquests tres contractes, perquè, insistim, Marcos Alonso, Iñaki Peña i també Íñigo Martínez continuen sense ser inscrits a la Lliga. Ara que parlem de les baixes d'aquest diumenge, Xavi no podrà comptar amb aquests tres jugadors, tampoc podrà comptar amb Rafinha, que va ser expulsat i sancionat amb 2 partits a Getafe. De fet, el propi Xavi també està sancionat amb 2 partits i per tant no podrà dirigir el partit des de la gespa de l'Estadi Olímpic aquest diumenge, i tampoc hi haurà disponible diumenge Araujo, que no tornarà fins després de l'aturada de seleccions. Sobre el fair play, hem dit, queden aquests 3 contractes pendents d'inscriure, però també s'ha de generar espai pel nou contracte de Balde, que de moment està jugant en fitxa pel filial, té ja un acord amb el club per renovar fins al 2026, no s'ha fet oficial aquest acord perquè estan a l'espera de que es pugui generar espai salarial, i en una mateixa situació, Gerard, està Xavi, avui precisament a la roda de premsa li han preguntat per la seva renovació i ha dit del 0 al 10 està al 10. Ho ha donat per fet, perquè, doncs, perquè des de fa mesos que hi ha les negociacions obertes, ja hi ha un principi d'acord perquè el tècnic de Terrassa renovi fins al 2026 amb una millora salarial important. Passaria a cobrar 8 milions d'euros anuals i el cost tècnic en cobraria 4. Ara les xifres se situen als 4 milions bruts, aproximadament, pel que fa Xavi, i 1,5 milió per la resta de personal. Per tant, són aquests 5 contractes que s'haurien d'inscriure en algun moment o altre. De moment, Xavi, tant Xavi com Valde tenen contracte fins al 2024, és a dir, hi ha espai, però és una cosa que el club tampoc no vol eternitzar, i a tot això hem de comptar que Xavi continua demanant reforços, continua demanant jugadors per poder competir amb les màximes garanties aquesta temporada.
Un dels reforços, no? Una de les prioritats és el lateral dret, ho hem explicat ja durant tots aquests dies. João Cancelo és la prioritat número 1 de Xavi, i més amb la baixa d'Araujo, no? Vull dir que aquest és el reforç principal que vol Xavi.
Sí, és l'eterna petició de Xavi des que va arribar a la banqueta del Barça, vol un lateral dret i aquest nom és en João Cancelo. S'estan estudiant les fórmules perquè pugui arribar i es pugui encaixar dins del fair play. L'opció que s'està estudiant és que vingui una primera temporada cedit. Per tot això, el Barça necessita generar més espai, i aquest espai doncs s'ha de generar amb les sortides que el Barça ja hi compta, com les de l'Anglès i Des, perquè han estat descartats per Xavi, malgrat
malgrat continuïn en dinàmica del primer equip perquè no han arribat de moment ofertes, però s'espera que d'aquí al tancament de mercat es desencallin segur aquestes dues sortides. Pendents d'altres possibles sortides que hi puguin haver-hi, Xavi continua elogiant moltíssim Ansu Fati a la sala de premsa, però no assegura el 100% que continuï, perquè Xavi és conscient que la situació del club és molt dolenta i que potser, si vol tenir reforços, si vol que Cancelo pugui arribar i potser alguna altra posició, doncs que s'hauran de fer equilibris, i per això aquí és molt important doncs, les sortides, el que puguin generar. Recordem que el Barça està esperant encara 40 milions de la palanca de Barça Studios, que això arribarà segur el 31 d'agost, i també doncs, podria ser una ajuda si la renovació de Ter Stegen s'acaba formalitzant abans del tancament de mercat, és a dir, abans de l'1 de setembre, també per poder generar una mica més d'espai.
Aquesta és una mica la situació que té el Barça d'ara en endavant fins al 31 d'agost o l'1 de setembre, perquè és veritat que el mercat es tanca l'1 de setembre, però ja ens entenem, fins que es tanqui el mercat de fitxatges. És que amb la lesió d'Araujo, que vam conèixer ahir, la pressa de Xavi per tenir un lateral dret que li faci tenir més opcions i més marge de maniobra de les alineacions és justificada, no?
No, és que ja anàvem tard i ara encara és més evident, és que el Barça jugarà, si no hi ha cap cosa estranya, amb Sergi Roberto i titular, al lateral dret, entenc, perquè tampoc tens molts centrals, perquè Íñigo Martínez tampoc està, hauràs de jugar amb Koundé i Christensen.
Pot jugar, tot i que hem vist que no hi vol jugar perquè no hi ha jugat durant aquests primers partits, amb Koundé al lateral dret.
Sí, però de centrals, perquè Marcos Alonso tampoc el tenia.
No, Eric Christensen, no.
Eric, seria, però tampoc de moment no l'estem veient gaire, però sí, seria la... No, no sé per què, jo veig més probable Sergi Roberto al lateral dret, perquè saps que quan juga doncs ho fa bé, i Xavi ja ha demostrat que a Sergi Roberto també, sí que és veritat que podria ser a Koundé, però bueno, el Koundé al lateral dret, de moment no l'hem vist, perquè sí que s'havia dit durant l'estiu que ell ho acceptava i tal, però de moment hem vist a Ronald Araujo i ja no és aquella excusa de no, és que juga Vinícius, o juga Rafael Leao, per això el posem, no, perquè la primera jornada va contra el Getafe i va jugar Ronald Araujo. Òbviament l'escenari no és l'ideal, el Barça va tard, sí que és cert, com deia la Laia, que té moltes carpetes per obrir, al final necessites uns diners també, hi ha dos casos, el de l'Englet i el de Dest, que per mi cada dia que passa estan més a prop d'una rescisió que no d'una sortida de sessió o venda, perquè al final ells també jugaran les seves cartes, i amb qualsevol equip que negocis no és el mateix anar gratis que anar amb un traspàs o una sessió. L'Englet, per exemple, pot demanar jo no me'n vull anar, i ja està. I el Barça que es vegi obligat a dir-li pues et dono la carta de llibertat, i clar, i cada dia que passa, si això ho fas a l'1 de juliol, pues el Barça potser té més que de guanyar, però clar, avui estem a dia 18 d'agost. L'Englet ara mateix sap que té les de guanyar, perquè si no, el contracte el té firmat amb el Barça, es quedarà aquí i cobrarà els diners que té, i ja està, no jugarà, però cobrarà. I en canvi, si li dones la rescisió, ell guanyarà, perquè s'anirà a un altre equip, i òbviament, pues, el que no es gasti l'equip en un traspàs ho podrà agafar l'Englet, i el mateix passa amb Dest. És el problema quan tu demostres a dos jugadors que no els vols davant de tot el mercat europeu, que els clubs rivals pues, van allà i saben la circumstància que
el jugador... Sí, negocien a la baixa.
Ah, sí. Sí. No, el que deia l'Albert, va tard el Barça amb el tema de lateral dret, i va tard des de ja fa anys. O sigui, des de que se'n va anar Alves la primera vegada, no s'ha trobat un recanvi de garanties en tots aquests anys. És un problema, i la lesió d'Araujo és un afegit en aquest problema que ja està una mica enquistat, no? Jo també aposto, crec que jugarà Sergi Roberto, perquè és el cromo provat, no? És el menys dolent, per dir-ho d'alguna manera, no? I ja veurem. El tema de l'Englet i Dest està també el tema molt, molt parat. Sí que es va dir, no, l'Englet, el tema
tot
Aràbia...
Tot anem.
De moment no s'ha mogut res i els dies van passant i el mercat et va apretant, perquè tu si necessites reforços, és el que dius, també necessites aquesta entrada de diners... i de moment no està venint.
M'agradaria saber l'opinió del Juan de João Cancelo. Què li sembla? Què et sembla Cancelo, Juan?
Uf, me parece un tema, pues los venía escuchando a los tres, varias cosas. Voy a opinarte de Cancelo,
Sí, sí, es que me interesa saber qué opino
lo mismo de Cancelo que de Ferran Torres, o sea, que esto de Eric García en su momento, me parece que saco de esta ecuación a Gundogan porque se le terminaba el contrato. Si el Manchester City no hace nada por retenerlo, de hecho también ya lo cedió la temporada pasada, me parece que seguir fichando jugadores que otros equipos top de Europa descartan. O sea, que estás asumiendo un rol de no equipo top en Europa. Y a mí, y entiendo que el cuerpo técnico sabe mucho más porque los ve, porque los conoce, porque está todos los días, y no voy a ponerme a discutir qué es lo que necesitan y qué es lo que no necesitan. Pero me da la sensación de que el Barça tiene a Koundé y tiene a Sergi Roberto en esa posición. Y hay lugares donde no tenés jugadores, o donde te cuesta mucho encontrar, porque al final si vos jugás con cuatro volantes, tenés cinco. Se te cae uno, ya tenés cuatro, ya se te acabó, ya tenés los cuatro con los que jugás. O sea, hay posiciones en las que el Barça está más complicado. No me parece que sea el lateral derecho.
Sí, pero Juan, particular. Esta es una cosa, ¿eh? Has dicho sí, dos sí. Nombres que ninguno de los dos es lateral diestro, ¿eh? Que están allí por obligación, ¿eh? Porque Sergio Roberto era centrocampista toda la vida y se vio obligado a jugar de lateral por las circunstancias del primer equipo. Y Koundé ha dicho por activa, por pasiva, que él vino aquí e hizo una apuesta para jugar de central, no de lateral. A sacrificar esta posición toda la temporada para dos jugadores, bueno, por dos jugadores que no quieren jugar ahí.
Tenés toda la razón del mundo, pero la verdad que Koundé, a mí, si Koundé no tiene ganas de jugar de lateral, me parece perfecto que traiga una oferta.
O sea, claro.
O sea, no. ¿Qué sí, quiere sí. Que te diga, Koundé, amigo? Que sí. Tampoco sos Beckenbauer, campeón. O sea, no pasa nada.
Sí, no, pues traes
50 quilos i te vas. Sí, no hi ha ningú problema.
Realment és increïble, com diu en Jordi, com després de la marxa de Dani Alves et costa un munt trobar un lateral dret. Sembla que amb Koundé l'has mig trobat, tot i que no és lateral, i ja vam veure al final de temporada passada que no va rendir bé. Per mi Koundé no va estar bé en els últims mesos. Però comença la temporada, ja queda clar que Koundé no vol jugar lateral dret, poses Araujo de lateral, es lesiona Araujo i l'únic que queda és Sergi Roberto una altra vegada. És a dir, sí, torna a ser el mateix de és a dir, ja no sé què li pot passar a Joao Cancelo si acaba arribant al Barça.
Que és un mal endèmic que a la Masia tampoc es fabriquen laterals drets. Tampoc es sap per què, perquè laterals esquerrans en surten a Dojo, perquè tens al final has perdut, diguéssim, a Cucurella, Miranda, jugadors que estan en el futbol professional, ara tens Alejandro Valde, Àlex Valle, que també està fent la pretemporada en el primer equip i el tens cedit. Tens molts projectes, però en canvi, en el lateral dret, ara el filial ha fitxat a Trilli del Deportivo i té un juvenil que és director fort que ha entrenat també alguna vegada en el primer equip. Però no hi ha jugadors allà també perquè puguin aparèixer. En canvi, per això jo li deia al Juan, en el mig del camp jo crec que sí que tens jugadors com Fermín, tens jugadors com Aleix Garrido, tens jugadors com Marc Casado, que en un moment que tinguis un problema dels 5 migcampistes, 6, que et falti algun, Fermín ja ha demostrat a pretemporada que està per jugar alguns minuts, no per donar-li responsabilitats, però aquests minuts, els 20-10 minuts del final que puguis necessitar, jo crec que allà sí que pots tirar de la Masia. En canvi, en el lateral dret, doncs jo et dic, no sé què passa, però no n'apareixen.
Sí, però Albert, no és un problema del Barça que no saca. No hay laterales derechos en ningún lado.
Sí, també.
O sea, no es que el Barça no saca laterales
derechos. Extremos reconvertits, moltes vegades, sí.
Sí, bueno, pero tenés el mismo problema que ahora, tenés centrales reconvertidos, o sea, no es el mismo problema. No creo que sea un problema de la Masía. Me parece que
no, es general. No, pero que sí que ya treuen molts jugadors en moltes posicions, però la de lateral dret, mira, no sé per què, però no.
Mismo para hasta la selección, parece una paradoja, pero hasta la selección brasileña tampoco tiene grandes laterales ahora.
I el Madrid està amb Carvajal fa 10 anys, no?
Sí, 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 però que no va treure el planter. I, sí. Home, li ha durat bastant, li ha fet feina, sí, sí. Per cert, moviment al marcador de Mestalla, acaba de marcar el València de penal, gol de Pepelu, un dels nous fitxatges que ha fet l'equip de Javier Baraja, a poc més d'un quart d'hora pel final, València 1, Les Palmes 0, el València, que té tants problemes a l'hora de fitxar jugadors, exacte, que està jugant amb Pepelu i 10 més, perquè Pepelu és gairebé l'única incorporació que ha fet en aquest mercat d'estiu, doncs ara mateix estaria sumant el 6 de 6.
Sí, 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 sí.
Serien ja 6 punts per un equip que crec que té l'objectiu de salvar-se i prou, després de tot el que va passar l'estiu passat, la temporada passada, perdó, doncs estaria sumant els 6 punts, per bé que encara queda un quart d'hora pel final. El penal són unes mans... Sí, molt tontes d'un jugador de Les Palmes, eh?
Sí, la repetició semblava que eren clares, però bueno, ja sabem sí. Les mans, tot. ja sabem d'on venim.
Sí, la veritat és que sí. València 0, València 1, perdó, Les Palmes 0. Fem una pausa i de seguida tornem, que hem d'escoltar Xavi parlant d'Ansu Fati, parlant de Deco, que també està notícia aquesta setmana, i també d'altres temes de l'actualitat. Ara tornem.
RAC 1. La Vuelta 2023 comença a Barcelona. Els dies 26 i 27 d'agost tindran lloc les dues primeres etapes de la prova ciclista que recorreran els principals carrers de la ciutat. Gaudeix d'aquesta competició i planifica els teus desplaçaments. Consulta els canvis en la circulació al web mobilitat.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Renovada, actualitzada. Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
Deu minuts per sobre de les 11 de la nit, ho diràs a RAC1 fent tertúlia amb l'Albert Roger, en Jordi Batalla i en Juan Irigoyen. Hem parlat de Ter Stegen i aquesta renovació fins al 2028 amb el Barça. Hem parlat també de la posició de lateral dret amb aquesta lesió d'Araujo. Joao Cancelo continua sent el gran objectiu del Barça. Veurem quan es pot tancar el seu fitxatge, si és que el Manchester City el deixa sortir per l'oferta del Barça. El vol deixar sortir perquè no compta per Guardiola, no va convocat a cap partit, Cancelo, no compta pel City, però el Barça ha de seduir el City amb una oferta que li faci mínimament el pes. Veurem com acaba tot plegat. Veurem com acaba també el cas Ansu, que continua apareixent el seu nom a cada roda de premsa de Xavi, avui que Xavi ha donat explicacions dos dies abans d'aquest Barça-Cádiz, perquè s'han d'entrenar demà a Montjuïc, no, Laia? Aquesta és l'explicació?
Sí, normalment Xavi sempre parla, o sempre ha parlat fins ara, en la prèvia del partit, és a dir, en aquest cas hauria parlat demà, però de moment l'equip el que farà en la prèvia dels partits que jugui a casa és exercitar-se a Montjuïc per anar-se habituant a la que serà el nou estadi, l'estadi del Barça, fins al novembre del 2024, i per un tema de logística doncs era més fàcil seguir fent la roda de premsa a la ciutat esportiva i passar-la dos dies abans del partit que no fer-la demà a Montjuïc, o fer l'entrenament en un lloc i la roda de premsa en l'altre.
Doncs en aquesta roda de premsa en Sofati ha tornat a ser protagonista.
Sí, de fet, avui li han tornat a preguntar a Xavi, en aquest cas perquè Ancelotti n'havia parlat feia uns minuts, Ancelotti que ha comparegut en la roda de premsa prèvia al partit que els blancs tenen demà al camp de l'Almeria. Escoltem primer el que ha dit Ancelotti sobre el davanter blaugrana.
Lo que puedo decir que Ansu Fati es un joven que tiene mucho talento y que va a tener, por cierto, un gran futuro. Y aquí me quedo.
¿Y qué ha dicho Xavi? Doncs ha reiterat el missatge de les últimes setmanes.
Se generan debates que para mí no tienen ningún sentido, ¿no? Ansu es un jugador importante para nosotros y lo va a seguir siendo. Entonces no hay más debate, creo que fui muy claro. Es patrimonio del club, lo vuelvo a decir, es patrimonio del club, de presente y de futuro.
Perquè, clar, tot anava a veure de si Ansu podria jugar un dia o acabaria jugant al Real Madrid, d'aquí que Xavi digui que generen debats que no tenen ni cap ni peus.
Sí, el debat del Madrid no té ni cap ni peus, però el debat d'Ansu, sí, fins al final del mercat en parlarem. És evident que si ha d'arribar alguna peça del davant, Joao Félix, va parlar de Neymar que ja ha marxat cap a l'Aràbia Saudita, no hi ha lloc a priori per tots els atacants, és a dir, n'hi hauria d'haver un que sortís, i es parla molt poc de Ferran Torres, potser perquè no té tantes ofertes o tantes nòvies, i es parla molt d'Ansu Fati, no? I jo crec que aquest debat el seguirem tenint en els propers dies.
També perquè crec que has escoltat a Ferran Torres, que ho ha dit per activa, per passiva, que no se'n vol anar, que té contracte aquí, perquè les dues vegades em sembla que ha marcat, ha sortit als amics, em sembla als Estats Units va ser, i les dues ho va deixar claríssim.
I l'última va ser el dia del Gamper.
El dia del Gamper va ser l'última. I se'l veu com enfadat, com una miqueta, perquè és una declaració de reivindicació, com ho vam dir, no sé per què es parla tant de mi si jo tinc contracte aquí i jo em vull quedar, i en canvi Ansu no l'hem escoltat. Ansu, el problema és que saps que tot l'entorn al final de Jorge Méndez, tot l'entorn familiar, a vegades també genera que hi hagi una mica més de xup-xup. Fa no gaire, em sembla que el diari As era el que deia que Ansu havia acceptat sortir. o que no, que volia, o que havia decidit sortir, o no sé com anava.
Sí, semblava més una pressió del seu entorn que el que vol, aquí el que vol, sucar és Jorge Méndez, perquè hi ha dos jugadors com Ansu Fati i Joao Félix que estan representats aquí, per la mateixa agència, que és pel representant portuguès. Clar, Méndez faria el negoci de l'estiu, només amb aquestes dues operacions.
Sí, sí, ell vol moviment sempre, sigui el nom que sigui, però clar, en aquest cas, tant en Ansu Fati sap que per l'entrenador no és la prioritat, i en l'Atlètic de Madrid ja no et dic Joao Félix amb Simeone, que també el vol treure d'allà com sigui, i Joao Félix, encara que va ser en Twitter de Fabrizio, va fer aquella declaració d'amor cap al Barça. Per tant, ell també ha deixat clar. És complicat també, perquè al final jo crec que ja hem de deixar d'analitzar el Barça amb tres davanters, sinó amb dos. Perquè, clar, la figura de l'extrem esquerre no l'està ocupant un extrem, l'està ocupant un migcampista. I llavors ja sol tens una posició, perquè Lewandowski, la de punta, diguéssim, que fins que vingui Víctor Roque, serà per Lewandowski, i allà no hi ha competència, i tens la de la dreta. Però és que la de la dreta l'altre dia veus que abans d'Ansu Fati entra la Minya Mal. Per tant, Xavi, el missatge és molt clar. Avui Xavi diu, és que no sé per què generen debats. El debat es genera després de la seva declaració l'altre dia, que avui jo crec que avui sí que fa una declaració, com ha de ser, de tanco portes, el que jo tingui dins ja ho manego dins, però de cara cap a fora, aquí Ansu Fati comptem amb ell i el volem. L'altre dia l'assegura, no, és que fins al 31, que avui ho ha tornat a migdia perquè li han tornat a preguntar després, però al final crec que pel bé del club, sabent que Ansu no vol marxar, quan abans et facis la idea de que no vol marxar, crec que serà el millor, perquè si no arribaràs a un punt que entre jugador i entrenador o club es pugui trencar alguna cosa, i si s'ha de quedar Ansu ha de sumar.
Sí, sí, sí. El tema Ansu és un tema delicat, perquè és un jugador que apuntava tan bé que ara dius, ostres, ara el perdré per res o per 20 milions o 30 milions del que em puguin donar. És una pena. I Xavi, avui és el que deia l'Albert, avui sí que ha sigut una mica més contundent, però a mi em va sorprendre molt després del partit de Getafe, que va deixar molt oberta la porta de sortida.
No va ser el Gamper, em sembla, no? Perquè li va preguntar a la Torre.
Podia ser el Gamper.
La Gamper, la pregunta de la Torre era, Ansu se va quedar? Per això era tan clara. Sí. I ell la obria, crec que era la del...
Sí, i, sí. Ostres, jo em vaig trobar que obria com la porta una possible sortida. Sí, tot i que, per el que tenim entès, també Ansu el que vol és seguir aquí i triomfar com a blaugrana. Veurem. Al mercat això queden 12 dies, no? Méndez sempre té algunes a la màniga guardat fins l'últim dia. Tema Joao Félix també pot ser que siguin vasos.
Canviaries, no? Ansu Fati per Joao Félix?
Jo no.
Juan?
Ansu Fati siendo Atlético Madrid no lo veo, pero pero la verdad que, a ver, el tema con Ansu Fati, me parece que todo el mundo le pide a Xavi Hernández una declaración de amor pública y la...
Ui, l'hem perdut al Juan Irigoyen, que el recuperem de seguida. Estava parlant de la declaració pública que tothom li demana a Xavi. No t'he preguntat a tu si canviaries a Joao Félix.
Jo
per
dic que no, perquè encara m'han d'explicar on jugaria Joao Félix al Barça, perquè ho veig una mica Coutinho, en aquests que floten molt pel camp, necessiten molt protagonisme, necessiten molta pilota, a la mitja punta, aquesta posició que al Barça no existeix. Per tant, si m'expliquen on jugaria Joao Félix, llavors potser et dic que sí. Però clar, sí, ara mateix...
D'extrem no, Joao Félix no el contemplem.
D'extrem,
no?
Sí, no. En teoria hauria de ser un segon en punta per darrere del davanter, però el Barça no està jugant amb aquesta figura. Aquesta figura, si a cas és el migcampista del quadrat famós... Sí. Que ja sabem que ha de ser un dels quatre, pues, o Gavi o Pedri, perquè clar, l'altre dia, pues, òbviament, Gavi és suplent. Entenc que Gavi i Gundogan aquests hauran d'anar rotant entre ells, però a mi Joao Félix em costa. Jo crec que el Barça necessita més un extrem pur, un Dembélé turno que et pugui donar una mica de 10 contra 1, que més jugadors que s'associïn en aquella zona, que crec que ja el Barça en allò ja està ben cobert.
La diferència d'Ansu Fati amb la resta de davanters és que Ansu Fati el vas formar tu, per tant està amortitzat, per tant tota la quantitat que ingressessis et quedaria neta, i tu encara no has acabat de pagar els fitxatges de Rafinha o de Ferran Torres, que serien els altres dos jugadors que podrien tenir mercat, i el nivell que estan rendint els tres, segurament per qui podries ingressar també una quantitat més alta de diners és per Ansu Fati, no per allò de tot el potencial que té, malgrat que l'últim any doncs, per culpa de les lesions i tot plegat no l'hem acabat de veure. Per això jo crec que si en algun moment el Barça s'ha de plantejar, hi hauria una part del club que veuria més partidari a la sortida d'Ansu Fati per aquestes qüestions que comentem. De totes maneres, no sé si és que jo m'ho vull mirar amb bons ulls o no, però aquests partits que l'he vist a l'Ansu l'he vist diferent l'any passat.
Està més elèctric, no? Més ganes, no?
No l'he vist amb el cap, cap cot, que se'l veia trist la temporada passada. Vale, no he vist l'Ansu somrient amb aquell somriure que veies que estava gaudint el mil per mil d'allò que estava fent, però una mica més de sí, d'una altra actitud de... que ho està passant millor, i això em fa ser esperançadora en que puguem tornar a veure una versió molt més semblant a allò que va ser fa uns anys.
Jo és que ho veia com a nou del Barça.
És que havia...
jo crec que havia de jugar a l'àrea abans de que es lesionés, i el Barça ara ha fitxat a un futbolista brasiler de només 18 anys i és la seva aposta.
És que ell s'ha format com a nou, eh? Perquè la gent, quan el descobreix d'extrem, però Ansu Fati juga tota la seva formació de davanter centre. A més, un fals davanter centre,
sí,
aquesta figura de que sortia i tal, que no pas un rematador, però tenia molt gol. Ansu comença a jugar d'extrem esquerre al juvenil A. I jo recordo quan a Ciutat Esportiva el començaven a posar en aquella posició i deia, ostres, perquè la part és de l'àrea, si és un jugador que t'ho fica tot cap a dins, no? I bueno, a poc a poc amb el temps es va demostrar que en aquella posició podia donar molt rendiment, però Ansu sí que és veritat que està aquests jugadors, i en el Barça, en la primera etapa, en el primer equip, li passava, que sense fer res marcava gols.
Juan, que t'hem recuperat, deies d'Ansu Fati.
Es que no me acuerdo dónde me quedé, porque aparte me he hecho un speech
La declaració pública.
Ah, la declaració pública l'ha fet el Juan, potser. Privada, perquè no t'hem escoltat. Al principi, Juan, al principi.
La sensación que tengo es esa. Es que se le pide a Xavi una declaración de intenciones a favor de Xavi, de Ansu Fati, y sus gestos hablan más que sus palabras, porque Ansu Fati no juega. No jugó el año pasado y no jugó esta, y no está jugando ahora esta temporada. Fue el tercer cambio el último partido. Entonces, lo que yo quiero decir es que Ansu Fati en este Barça, en esta circunstancia, tiene lugar solamente como suplente de Robert Lewandowski. Porque todo lo que te dicen, el cuerpo técnico tiene gol, pero todavía le cuesta el uno contra uno. O sea que de extremo no va a jugar. O sea, entonces me decís, Ansu, con 20 años, con el potencial que tiene, ¿le conviene quedarse en el Barça siendo suplente Robert Lewandowski, que es evidente que va a jugar todos los partidos, salvo que se lesione, o va a jugar todos los partidos importantes? Y en esas circunstancias, vos me preguntás, ¿lo cambiarías por João Félix? Y quizás sí, porque João Félix en la punta del cuadrado izquierdo te puede jugar. Y es un jugador que viene con sed, al margen de los negocios que puede hacer o no su representante. Cuando fichás por Méndez... no es porque tu otro representante que tenía sea mejor, pero cuando fichas por Méndez sabes lo que es Méndez, no te sorprendes, Méndez no engaña.
Sí, sí.
No es que estás fichando con una Carmela descalza.
No, ja saps que voldrà moviment, voldrà que el jugador o renovi el seu contracte al cap de dos anys, o marxi,
o sea,
o tiene que
recuperar la pasta que puso.
Clar.
Básicamente.
Sí, sí.
Es un negocio.
No, Méndez, exacte. No. Diguéssim que la part esportiva, primer ell pensa en la part econòmica, després la part esportiva. Per això Xavi i la seva staff diuen, no, João Félix és que a la pressió no és un jugador que enquadra, de moment no el vull, tinc altres prioritats, vull un lateral dret, que us estic demanant des de fa mesos, fitxeu-me un lateral dret i ja després mirarem la part atacant, a veure si Ansu es vol quedar o es vol marxar definitivament, i què puc portar si Ansu al final no decideix no continuar.
No, a ver, Gerard, pero también hay que ver cómo se va Ansu. Porque quizás si Ansu...
potser és una sessió, si, no?
Pues no sé, pero si lo vendes por... no sé, inventar por 30 millones sin opción de recompra por 40, quizás es un mal negocio. Pero si lo cedes o... si Ansu tiene 30, 40, 50 partidos a otro equipo y hace 20, 25 goles, es otra historia.
Claro.
Pero es que en el Barça no va a tener eso. No, es muy difícil que tenga eso.
Sí.
Bueno, al menos yo lo veo, porque de extremo izquierdo no va a jugar, porque ahí está Valde.
Uh-huh.
Y el otro día jugaron Abde y Valde y se chocaban.
Sí.
En la punta de cuadro izquierdo no lo veo, por sus características.
No, y de extrem dret, tampoc.
Tampoco.
Abans hi juga Lamine Yamal, com heu dit ara.
Ferran.
Ferran. veurem, és a dir,
o inclús Abde mateix,
una de les incògnites de diumenge, que és saber qui jugarà d'extrem dret. Ansu, ningú aposta per ell ara mateix, perquè no és la, tampoc la seva posició ideal, però jo crec que ningú aposta ara mateix per ell.
Jo crec que el debat és si apostes per Lamine o no. Jo crec que si Lamine tingués 19 anys i estigués al primer equip des de fa 2, ningú tindria cap dubte que jugaria Lamine aquest dissabte, aquest diumenge, perdó. Però amb el context...
Però creus que jugarà Ferran?
Jo crec que sí, perquè crec que la Minta està demostrant que al minut 60-65, quan surt, et pot canviar el partit en un moment de necessitat. Si el Barça se li estanca, si el Cádiz es tanca molt, et costa fer-li mal, la Minta en el 65 et pot provocar cosetes. Ferran Torres en el 65 potser no. I per tant, aquí jo crec que pots apostar per Ferran al principi, intentar, pues, aviam si amb tot l'equip al 100% li pots fer mal al Cádiz, i si el partit se't complica, pues, tens un Lamine, que ja hem vist que tant davant del Tottenham com l'altre dia contra el Getafe està portant-hi molt.
Sí, jo també veig una mica el guió aquest.
Tu veus a Ferran també?
Jo veig a Ferran a titular i Lamine de revulsiu en el cas de que tinguis un partit feixuc, que és el que té pinta també allà, sí, contra el Cádiz. I llavors també hi ha l'opció d'Abde, no? Però per la dreta també no el veig tant com a Ferran o com a Lamine. Veurem. Bueno, el bo és que com a mínim tens diverses alternatives, sí, sí, no? Sí. Per triar, i en funció de dir, ostres, pues, si li dono més profunditat a Valde per l'esquerra i després tinc a Lamine més enganxat també a l'altra banda i pots tenir, bueno, pues això, tot el joc per dins que vol Xavi, pues pot ser interessant. Bueno, veurem.
Jo veurem. El dubte el tinc més a qui jugarà al mig del camp. Si cau algun o no. O segueix Gavi suplent.
Veurem.
Aquest per mi és a... Jo veig més clar que juga Ferran que a qui és el quart que no juga. Perquè Gavi, dos suplències consecutives, no sé si les acabo de veure.
I tens clar que sortirà amb 4 migcampistes.
Entenc que sí, no? Jo crec que el Barça de Xavi, sí, jo crec que estem veient... Clar, és que si no sí que hauries de jugar mans. Mm-hmm. Per tant, acaben dos.
No, no, ho dic perquè al final el Cádiz és un equip que et jugarà tancat al darrere, sí, i allò sí, que sí, diu sí, d'obrir els camps, i l'altre dia no se't va donar molt bé amb els 4 migcampistes a Getafe, perquè malgrat sabies el plantejament del partit que et farien, no va saber generar ocasions. Per això em plantejava, ja pensant en el departament d'alineacions, pensant en l'11 de demà, és a dir...
Ella està pensant en el...
feu tots els apunts que creieu, debatim el que vulgueu. Està pensant que potser la possibilitat de que jugués amb Abde per l'esquerra.
Però tens més feina, perquè no has de descartar dos al mig, eh?
Sí, sí.
Llavors allà...
No, si és una feinada,
Això, Gavi i... Bueno, és que, clar, el més fàcil seria dir, sí, Oriol Romeu. Sí, però Oriol Romeu és la peça al mig del camp.
Jo veig molt fix, Oriol Romeu.
No, jo també el veig molt fix. O sigui, hauria de ser un Dogan.
I Frenkie, al nivell que està, tampoc el deixaràs.
Jo crec que és un Dogan, el fàcil, ara mateix, perquè és el nou vingut i, per una banda, sí que crec que li has de donar minuts perquè vagi agafant el ritme de joc del Barça, però per l'altre ara mateix és el que va menys rodat en tot l'ecosistema que vol crear Xavi dins del terreny d'això.
Juan, soluciona-li el problema a Xavi. Què faries tu?
No, lo voy a gestionar no de lo futbolístico, sino de, en cuanto a gestión de vestuario. Tenés que poner a Ferran Torres.
Claro, sí, sí. Eso es lo otro.
No, no, no hay duda de eso, creo. Lo matás.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, si no juega hasta
no, lo matás en la jornada 2.
Sí, no, no.
Salvo que lo que quieras es que se traiga una oferta, pero no lo veo con mucha ganas de traer una oferta.
No. Bé, ja ho ha remarcat ell en dues vegades, sortint a parlar, dient que es vol quedar al Barça per activa i per passiva. Ferran Torres sí, i 4 migcampistes també, eh?
Sí, eso no va a cambiar. No. Eso no lo veo que cambien. Él está él, ellos tienen convencido que el campo lo abren con Valde y eso va a ser así. No veo que eso cambie, la verdad.
Doncs, Laia, ja tens la resposta del Juan, perquè veis pensant. Demà el departament d'alineacions ens donarà l'11. No farem... O sigui, Xavi ha donat avui l'hora de la premsa, però el departament el donarà demà l'11. No,
la meva,
no cal avançar-lo. Jo... Tu vols donar-la,
no,
ja?
No, li diga a Laia, però aviam si li serveix. Jo sentaria Gundogan.
Gundogan el sacrificat, eh?
Sí, perquè entre Gavi a l'esquerra, com va jugar ja l'any passat, i recuperes al mig del camp d'any passat, treus la figura de Busquets, per fiques a Oriol Romeu, que és un perfil molt semblant, i De Jong. Frenkie, Pedri, Gavi ja saben el que juga junts.
El teu fitxatge amb més renom de l'estiu, la seguis a la segona jornada a casa.
No, asseus a Pedri.
No, no, si el problema...
Tornes a seure a Gavi. A veure, que per mi és un molt bon problema, eh? Que per mi que el Barça
sí,
tingui...
Sí, no, està clar.
Xavi cada jornada tingui el problema de dir tinc 5 molt bons migcampistes i un no de jugar, per mi és la millor notícia possible per tots. Com a entrenador no, perquè com a entrenador has de gestionar també una miqueta el grup i llavors durant la setmana potser et costa més, però a l'hora d'elegir que tu facis l'aliació, que el Barça va anar contra el Manchester United amb Sergi Roberto i que sí, clar, jo sí que era un problema per Xavi. Com aquella setmana preparava el partit dient vaig a un mig del camp amb Sergi Roberto, que sí.
No, no, i hem vist que hi ha lesions, hem vist que ara mateix estem parlant, ostres, Araujo s'ha lesionat, ens posem les mans al cap, si lesionen del mig.
No hi ha problema.
Deia el Juan que, clar, per jugar amb 4 sí que et quedes més coix també, perquè et queden 4 futbolistes per 4.
Tens Fermín, tens aquest espai que per uns minuts que jugarà aquest 6è migcampista. Ja tens a Fermín de torn, tens a Aleix Garrido que també pinta molt bé.
Tu que em fusta que només...
Jo crec que aquí...
Que només se't lesioni un futbolista. Si te lesionen dos...
Se te lesionen dos, como pasó contra el Manchester United, y vamos a decir lo mismo. Vamos a decir, ¿dónde vas con Fermín a jugar a Old Trafford?
Sí, però Juan, però el problema és que si no se't lesionen, que toquen fusta que no es lesionin, tens a un migcampista que no juga. Perquè clar, el 6è migcampista aquest que a priori el Juan diu que potser s'hauria d'incorporar, quin perfil no vas a buscar al mercat?
Sí, no, que, clar, bueno, per això perfil... ellos insisten tanto en Bernardo Silva, ya sé que es imposible Silva,
sí, es imposible,
porque
sí,
Bernardo Silva te puede hacer de extremo y te puede hacer de sexto mediocampista.
No, no, claro.